tenim uns nous reptes en el sistema universitari, no només aquí, en general, a tot arreu.
Quins han de ser aquests reptes de cara als futurs anys per la Universitat Abat Oliva?
Bueno, tenemos unos cuantos retos, efectivamente. Uno es el de la ampliación de nuestros estudios, porque hay mucha demanda de muchos estudios y hemos planteado, pues en concreto, pues la ampliación, sobre todo en el ámbito de salud, de ciencias de la salud. Es verdad que vamos a ampliar también en otros ámbitos, como ámbito de comunicación o de humanidades, ¿no? Queremos ampliar nuestra oferta académica. También estamos con el reto de la internacionalización. Cada vez tenemos más estudiantes internacionales. Unos vienen de más lejos, vienen de Hispanoamérica, otros vienen de más cerca, de Andorra, siempre tenemos algunos estudiantes, y luego tenemos los Erasmus, que vienen de toda Europa. Pero a través de Erasmus no solo vienen de la Unión Europea, vienen también del Reino Unido, o de Turquía, o incluso de Corea. Y tenemos siempre el reto de la calidad. Es decir, sabemos que Barcelona es un gran centro mundial de atracción, es un centro de conocimiento, es un centro de investigación. Barcelona es una ciudad fantástica en ese sentido, pero claro, esto hay que mantenerlo y hay que mejorarlo siempre.
De fet, aquest curs arrencava amb l'anunci de la creació d'un campus nou de salut per oferir, com ens deia, medicina, infermeria, fisioteràpia, un campus nou de salut, això sí, que ha de tenir l'aval del govern. No sé si en sabeu alguna cosa i si podran començar l'any que ve amb aquest nou campus.
Bueno, nosotros ya hemos lanzado el mensaje y la documentación oficial de por dónde queremos ir. Bueno, sabemos que es complicado, sabemos que es un proyecto a largo plazo, sabemos que es un proyecto que tiene sus dificultades, lo queremos hacer bien, estamos en contacto ya con, bueno, pues con diversos hospitales de Barcelona, pues para llegar a los convenios que tenemos que tener. Esto lo hemos hablado pues con el Departamento de Investigación y Universidades, con el Departamento de Salud. Bueno, estamos dando los primeros pasos para llegar a buen puerto cuando podamos.
Centrant-nos a la Universitat Abat Oliva, que estem avui parlant àmpliament amb el seu rector, Rafael Rodríguez Ponga, a causa d'aquests 50 anys, d'aquesta celebració dels 50 anys d'aquesta universitat. De seguida li pregunto per una agenda segurament plena d'actes en un any com aquest, però en aquest mig segle, quina ha estat l'aportació de la Universitat Abat Oliva al sistema universitari català?
Sí, estamos muy orgullosos de cumplir 50 años como centro universitario. La verdad es que ya es una edad, digamos, de madurez. Y bueno, pues 50 años como centro universitario, 20 años como universidad en sentido pleno, bueno, pues ya nos dan, pues eso, ya digo, una mayoría de edad. ¿Qué es lo que aportamos en el sistema universitario catalán? Bueno, aportamos, como es evidente, primero que somos una universidad de inspiración católica. También hay otras, efectivamente, también hay otras. No somos la única, y bueno, y tenemos una relación excelente con las otras universidades de inspiración católica, como son la Universidad Internacional de Cataluña o la Universidad Ramon Llull, y tenemos una relación fraternal. Nosotros lo que aportamos, sobre todo, es formar parte de un grupo académico universitario que es el CEU, y por lo tanto formar parte de una red, porque el CEU tiene centros universitarios en Barcelona, en Valencia, Castellón, Elche, Madrid, Sevilla y Vigo, de manera que aunque somos una universidad pequeña en Barcelona, en realidad estamos en un grupo muy grande, quizás el más grande de España. Y esto creo que es un valor añadido importante, y creo que nuestros alumnos también lo valoran. No solo están estudiando en una pequeña universidad y en la ladera del Tibidabo, sino que se sienten parte también de un grupo muy grande, bueno, pues, y que permite también pues una relación y un conocimiento mutuo, ¿no? O sea, cuando hace unos días hemos tenido en Madrid, en la Universidad San Pablo CEU, el Congreso Católicos y Vida Pública, bueno, pues ha venido un grupo de estudiantes de la Abat Oliva, y la verdad es que yo les veía que estaban encantados de estar en la universidad hermana, por decirlo así, ¿no? Entonces creo que esto sí es un valor añadido importante que tenemos nosotros.
Ara deia 50 anys d'història, m'imagino que una agenda repleta d'actes en un any com aquest.
Sí, hemos hecho efectivamente una agenda. Evidentemente, pues muchos actos serán pues para la propia comunidad universitaria, para los profesores, para los alumnos. Unos actos son más festivos, queremos que otros sean pues más formales, más musicales, un acto institucional, pues para invitar también a las autoridades. Pero en fin, en realidad el primer acto que hemos hecho ha sido el de la inauguración del curso, con la inauguración de la ampliación del campus. Porque en el propio campus que tenemos en Bellesguard, pues hemos no solo arreglado el jardín, que ha quedado estupendamente, y además hasta con un yacimiento arqueológico del siglo XV, sino que además hemos inaugurado un nuevo edificio auxiliar, un nuevo edificio de aulas y de zonas de trabajo, que necesitábamos, pues necesitábamos ampliar, y bueno, realmente el haber contado en este acto de inauguración con el alcalde de Barcelona, la teniente de alcalde, el consejero de universidades, el alcalde de Vic, que vino también, porque el abad Oliva fue obispo de Vic, y por lo tanto también hay una relación, bueno, histórica, que resulta que 1000 años después pues todavía pues nos une con esa ciudad, ¿no? Y bueno, y también vinieron pues personalidades de ámbitos profesionales, pues los decanos del Colegio de la Abogacía, del Colegio de Economistas, es decir, esa relación que tenemos pues institucional, ya sea con entidades, ya digo, profesionales o de la administración, o bueno, y tuvimos también, por supuesto, un obispo auxiliar también ese día para la inauguración del curso, ¿no? De manera que bueno, nos sentimos pues muy contentos de haber empezado este año del cincuentenario, bueno, digamos con el respaldo de autoridades diversas y, por supuesto, con la satisfacción de toda la comunidad universitaria per aquests 50 anys.
Ara em deia, ho celebrarem amb dues planes ben caracteritzades, una més festiva i una altra més institucional. Deixi'm preguntar-li per la més institucional, perquè a nivell estatal, com sabia, no govern. Quina és la primera demanda que li faria com a rector a la nova ministra Diana Morant, que ara ha assumit també la cartera d'universitats?
A veure, la primera petició, evidentemente, és respetar l'autonomia universitària. O sea, estamos ya con un exceso de normativa, de legislación nueva, de reales decretos. Pero si es que hay un principio del que siempre hemos hablado, que es la autonomía universitaria, y junto a ella la libertad de cátedra. Y junto a la libertad de cátedra, las demás libertades, la libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de información, libertad de educación, libertad religiosa. Es decir, aquí estamos hablando de muchas libertades, y sin embargo hemos visto en los últimos años cómo poco a poco, vía ley orgánica o vía reales decretos, pues han ido delimitando mucho el ámbito de actuación de las universidades.
Com per exemple, quin aspecte, per ser concrets, eh?
¿En qué puedo concretarlo? Uh-huh. Bueno, nos dicen hasta el número de publicaciones que tiene que tener cada profesor. Bueno, eso, en fin, es que es una exageración. Pues habrá un profesor que publique mucho y otro que publique poco.
Creo que se abordarán
los metros cuadrados que hay que tener en no sé qué. Bueno, uh-huh. pues...
¿Creo que se abordarán estas problemáticas en esta legislatura?
Bueno, no espero gran cosa.
Rafael Rodríguez Pobre,
seré prudente.
Rector de la Universitat Abat Oliva, que enguany celebra aquests 50 anys d'història. Moltíssimes felicitats al senyor rector i a tota la comunitat educativa i a tot el professorat de l'Abat Oliva per tota la feinada que segueixen fent des de les seves seus. Moltíssimes gràcies per visitar-nos avui. Que vagi
moltíssimes molt bé. Gràcies, bon dia.
Ràdio Estel.
Volem saber si l'app de Ràdio Estel t'agrada molt o moltíssim. Deixa'ns la teva ressenya a Apple i Play Store. La tindrem en compte, perquè tu ens agrades molt, moltíssim. Busca la nostra app com a Ràdio Estel Oficial. Gaudeix del directe, la ràdio a la carta, els podcasts i molt més, i deixa'ns la teva ressenya. L'app de Ràdio Estel és tota teva.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
tenim aquí.
Ja està. Eh? Marxo, eh?
Aquest programa, tant entrevistem un rector...
Com fem aquesta gilipollada.
Com... Ah, ja està. Ja
aquesta és la promo més ràpida de la història.
Ah, exacte. Escolta, tenim concurs.
Caves, tenim concurs.
I no un no.
No, avui tenim dues entrades dobles. Ara
compte
us ho explico,
aquí,
ara us ho explico per als no iniciats. Perquè
ara.
Jo crec que la nostra legió d'oients ja saben de què va.
Sí,
tenim a Cabals... A Cabals. Ai, ja em va passar ahir el mateix, eh? Faig
Cabals,
aquesta barreja.
Perquè et fas Cabals...
perquè vull acabar ràpid. No, s'ha d'anar amb calma. Cabas, Canals i Moner ens fan aquest regalàs de convidar els nostres oients a visitar la Sagrada Família de Franc. De quina manera? És facilíssim participar en aquest concurs. Heu de ser els primers en trucar al telèfon del directe d'aquest programa per gaudir aquest Nadal d'aquesta entrada doble per visitar la Sagrada Família. Avui és el darrer dia, per tant, darrera oportunitat. Tothom ben atent, tothom allò amb el boli i el paper a la mà per ser els primers en trucar. I avui tenim dues entrades dobles. Dues entrades dobles. Tries. Dues entrades dobles
aquí, eh?
Per visitar la Sagrada Família. Per tant, els primers que truquin al 93-409-2771, repeteixo a poc, 93-409-2771. Posaré veu de Ràdio Nocturna. 93-409-2771. Hablar para tu propio beneficio.
Clar,
no és per hablar.
Així de fàcil.
És perquè tu puguis gaudir d'aquesta visita meravellosa a la Sagrada Família. A més, si ets el guanyador o guanyadora, quan vinguis aquí a Ràdio Estel a recollir la teva entrada doble, a banda de poder saludar i fer, si vols, un tour per la redacció, podem fer el que vulguis. T'enduràs també de regal una ampolla de Cabas Canals i Moner, que per aquest Nadal és meravellós.
Què no més fantes. Vols?
I si vols, bueno, si vols obrir-la aquí i brindem tots...
Escolta,
això estàs
ja
en
el teu parell.
En la teva llibertat?
Sí.
Si vols convidar-nos aquí a brindar...
No et sentis forçat per res
no,
del món?
No. Aquí mai es força a ningú per fer res.
Però ara, que si vols obrir-la a la ràdio...
Tampoc et direm que no.
Per brindar tots
no
pel Nadal,
que no.
Perquè
direm.
Et fa tremenda il·lusió.
Exacte.
Nosaltres
no direm,
ho comprenem.
No direm que no. Vinga, nova veu. La primera persona, les dues primeres persones a trucar... al 93-409-2771 s'endú aquesta entrada
Mira.
Doble. Què passa, ja?
Ja. No? Josep, bon dia.
Hola, bon dia.
Ai, Josep.
Mira, pel Josep, aquesta entrada doble per veure la Sagrada Família totalment de
que
Franc
bé.
I aquesta ampolla de cava que n'has d'imuner. Josep, content o no?
Ah, oi tant, em fa molta il·lusió.
Oh, fantàstic.
Gràcies.
Josep... No, home, no, gràcies a tu per trucar i
sí,
per
tant.
Estar ahí.
Josep, jo tinc una mania de preguntar sempre si ets de Barcelona.
No, truco des de Terrassa.
Home, aquí al costat també, Terrassa.
Però val la pena venir, per l'entrada doble, pel Cava, per la Sagrada Família, vindràs, eh?
I tant que sí.
Quan feia ara, Josep, que no hi entraves a la Sagrada Família?
Fa gairebé 2 anys.
Doncs mira, una altra persona, un altre oient que la notarà una mica canviadeta, eh?
Sí, perquè tenim torres inaugurades, il·luminades,
clar.
I de tot els evangelistes, Maria, està allò, està meravellós.
Moltes gràcies.
No, home,
gràcies
no.
A tu, Josep, per escoltar-nos i ja ho saps que tens aquesta entrada doble per anar a veure la Sagrada Família totalment de Franc i aquesta ampolla de cava, Canals i Moner, aquí que t'esperen a la ràdio, a Ràdio Estel. Josep, una abraçada ben forta, moltes felicitats.
Moltes gràcies, bon dia.
Adéu.
Mira, i nosaltres que encara tenim aquesta entrada doble de més...
Encara queda una.
Queda una.
És la darrera, eh?
La darrera. I la darrera ampolla de cava.
I la darrera ampolla de cava que està esperant... als nostres oients, al darrer oient i el seu acompanyant per visitar la Sagrada Família. Per tant, no va Déu. 93-409-2771, Cabes, Canals i Moner us fa aquest regalàs de cara al Nadal i de cara a la vostra realització personal com a ciutadans de Catalunya de visitar un dels monuments, que no és només català, és mundial.
Clar. Avui que és dia d'EJA, em deixes fer un homenatge?
Clar, sona el que tu diguis en avui, ja no t'estic escoltant.
No, sí. Va,
perfecte. Dic, què vols fer?
Et dic que avui que és dia de GMs, em deixes fer un homenatge?
Aquí.
El primer que truca, el primer que se l'endú.
Allà al banc de la Sagrada Família.
Exacte. Mira, espera't. No.
No? Que havien... Falsa alarma? Encara teniu temps, eh? 93-409-2771.
Ah, és que passa que hem d'apuntar les dades.
Amigo.
Però em sembla que ja tenim guanyador o guanyadora d'aquesta segona entrada doble.
Ai, espera, perquè jo m'estic posant nerviós, eh? Mira, Ros, sisplau, fes-ho ràpid, això.
No, no, ja ho té, ja ho té, ja ho té, ja ho té. De seguida la saluda... És que a mi em fa molta gràcia, la saluda als oients i donar-los...
Una alegria.
Una alegria.
Una alegria. Més enllà de l'alegria constant, que és la nostra companyia.
Ara.
No la menyspreis. Que...
L'ego ve, eh?
Jo no sé si és ego o fantasia.
O fantasia, també,
però,
també t'ho dic.
Però bueno, també aquí dic. Estem, aquí estem.
Ai, Déu meu.
Escolta, que no passa res, eh? Que...
Espera't.
Estem...
No. Mira, em diuen...
No és... passa res.
El nom sí que el puc dir, oi? Mira, doncs per la Pepita...
Pepita?
Que s'endú aquestes entrades dobles...
De José a Pepita.
Mira.
Avui va de Pepes,
veus?
La cosa.
Va així la cosa, va així la cosa.
Cabas, Canals i Munner.
És així.
Quin luxe.
Gràcies, Rafa.
No, home, no.
Fins ara, eh?
Fins ara.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Munner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Munner, més conseller. Ràdio Estel.
Senyor Cabrera, no podem tornar-li a connectar la llum per Nadal perquè té factures pendents de pagament. Em sap greu. Senyor Cabrera, no tenen a ningú que els pugui ajudar.
A Catalunya, una de cada tres llars té dificultats per fer front als subministraments, al menjar o al lloguer. No ho permetis. Tu hi tens molt a veure. Fes que aquest Nadal s'ompli de petits miracles. Fes el teu donatiu a caritascatalunya.cat.
Allà sota una penya...
Com cada Nadal no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 125 anys endolcint les festes amb les seves especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals, totes exposades a la seva botiga online, graupera.com, on pots realitzar les teves comandes des de casa, enviaments a la península i a la Unió Europea. Segueix-nos al Facebook, Instagram o Twitter. Per informació més personalitzada, contacta per WhatsApp al 640 58 93 12 o truca al 93 755 02 22. Aquest Nadal, neules i torrons Graupera. Això sí que fa Nadal. Avança't als canvis de temperatura i abriga les teves defenses. Jo trio dos suplements de Marnis, Propolvit Defens i Vit C1000 Vitamina C Liposomada. Són fàcils de prendre, envia'ls per beure, amb vitamina C i ingredients naturals com el propoli i la gelea reial. Recorda, demana el teu pack amb Propolvit Defens i Vit C1000 Liposomada de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara, només ara, pots guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
Històries de superació, amb Ruth Caral.
Gairebé 20 minuts que passen de les 10 del matí. Com cada dijous, és moment de conèixer una història personal amb un rerefons ple d'esforç, de lluita, de reclam i, per què no, d'emoció. Una història de superació que cada setmana ens porta la nostra col·laboradora i periodista Ruth Caral. Ruth, què tal? Com estàs?
Hola, Joan. Molt bon dia. Molt bé.
Avui has convidat dues persones a l'estudi perquè ens expliquin una història de superació. Jo crec que és la primera que ens portes així,
sí.
Compartida.
Correcte. Segurament si no fos perquè un bon dia tots dos van decidir apuntar-se a fer esport, avui no haurien vingut junts a explicar-nos el seu cas. Per això, d'alguna manera, la història d'avui és compartida de tots dos. I és una història en la qual la ràdio hi té un paper clau.
Ep.
Sí, ara m'ho explicaran. Perquè avui coneixerem Luisa Huidobro i Àngel Miralles. Close your eyes, let me tell you all the reasons why. Think you're one of a kind. Here's to you, the one that always... Luisa Huidobro i Àngel Miralles tenen 61 i 63 anys, respectivament, i van fer cap a Barcelona des de Madrid i Melilla. Ells llavors no es coneixien, però tots dos, en pocs mesos de vida, els van diagnosticar la mateixa malaltia, la poliomielitis, una infecció que els va afectar especialment a les dues cames, la qual cosa va fer que haguessin d'anar un temps amb crosses i després directament amb cadira de rodes. Amb 17-18 anys van coincidir gràcies a la seva afició per la ràdio i va ser llavors quan van decidir apuntar-se a fer esport junts. Primer van optar pel bàsquet, però després van decantar-se pel ball esportiu amb cadira de rodes, en anglès wheelchair, i des de llavors no han parat de competir. Primer a nivell local i nacional i després també a nivell internacional. De fet, actualment són l'única parella de competició de wheelchair que hi ha a l'estat espanyol. Una afició de l'Àngel, l'esport en general, i una afició de la Luisa, gaudir de la natura. I una cançó, la que sentim de fons, Close Your Eyes, de Michael Bublé.
Anava guarra, aquest tema, que el volia, eh?
I tant.
Dels grans.
I tant. Luisa, Àngel, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Què tal? Bon dia, gràcies per ser nosaltres.
Bon dia, bon dia.
Abans de començar, has sentit la cançó, Àngel? Què t'ha fet pensar aquesta cançó?
Muchas cosas, muy emocionante, porque cuando comencemos al mundo del baile, al poco tiempo salió esta canción. Y cuando vi el vídeo de esta canción, porque Michael Bublé canta el amor, pero vi el vídeo que canta el amor de todos los amores, discapacidad, LGTBI, personas mayores, y lo vi, y ostras, esto a mí no se me puede escapar. Hablé con Luisa, pero había un problema, que esta canción no estaba preparada para el mundo del baile, no tenía los marcos pasados, marcado que diga. Y estuvimos pues casi un mes y medio.
No, estuvimos toda una tarde.
Y más tiempo para poderla... Poderla bailar.
Bueno, porque se hizo tal cual, no preparada, pero sí que es verdad que hay trozos en los que no el ritmo se va y entonces tú tienes que adaptarlo. Pero sí, al final salió y la bailamos
tal cual. ¿La pudo bailar aquesta, eh?
Sí.
Sí, buenísima. Muy vagada. Sí, hoy muy emocionante. La gente se te pone, bueno, hasta yo me emociono mucho cuando la oigo, ¿no? Porque es muy, muy, muy bonita, muy, muy romántica, muy sexual.
Siempre comencem fent una primera pregunta, que es... Què és per a vosaltres la superació personal?
A veure, per mi, a data d'avui és algo natural. Sí que és veritat que en els començos doncs va costar molt, moltes coses, eh? Perquè, bueno, sobretot en la vida quotidiana, dilema, el primer, el accés al món laboral. A veure, avui en dia l'Àngel i jo no estaríem casats, no serien avis, no tindríem fills, si no tens accés al món laboral. I quan nosaltres érem molt jovenets no hi havia manera, és que no hi havia manera. Fins que ja després van començar, en principi, on ell va treballar, que va ser la 11, i a partir d'aquí l'estat es va donar compte, val, de que ben bé jo no podia portar bombones de butà, però jo tenia el meu cap i les meves mans perfectes. I van començar a donar accés a totes les persones amb diversitat al món laboral. I això sí que va ser molt important, perquè a partir d'aquí nosaltres vam poder fer un projecte de vida en comú. Es van casar i a partir d'aquí, doncs, tot cap al davant.
Per a ti, Àngel?
Per a mi fue muy dura porque en casa éramos 6, solo trabajaba mi padre y, claro, las circunstancias mías. Vivía en un segundo, para subir y para bajar era complicado. Y luego, cuando te vas haciendo más mayor, más adulto, llega el problema. El problema es que tú lo vives por dentro de ti, no lo quieres sacar, que tu hermano más pequeño se va a casa y se va. El otro se va. Tú estás sentado en el sofá. Bajabas a la calle, aquel vecino, hola, Angelillo, ¿qué tal? Buenos días. Toma un par de cigarricos. O el otro, Angelillo, ¿qué? Vente conmigo, tómate una cervecita. Era muy triste. Es decir, vivir de la lástima, vivir de la gente honrada, y esto te invitaba, ¿no? Pero hasta que yo conseguí un puesto de trabajo, yo siempre en mi mente era decir, quiero trabajar, quiero formar un hogar, quiero tener hijos. Y yo, cuando a mí la ONCE me dio la oportunidad, lo digo claramente, a mí se me saltaban las lágrimas. Porque dije en aquel momento, a partir de ahora, mi vida va a cambiar. De hecho, que te diga ella que en menos de un año nos casemos.
Por lo tanto, ¿vuestra superación personal empezó con el trabajo?
Sí, la vida, lo más importante de la vida, el trabajo, porque puedes, ya eres uno más, ya estás ahí.
Bueno, el trabajo, y en aquel entonces, a ver, el problema de las barreras arquitectónicas, que hoy en día vas por la calle y dices, au, está muy bien, pero en aquella época, de verdad, si hoy en día aún hay sitios, y hablo de sitios oficiales, oficinas de correos, en los que no hay acceso todavía, pero bueno, que hoy en día esto está muy superado. Imagínate, en aquel entonces, el simple hecho de acceder al colegio, había muchos niños con polio que no podían acceder al colegio, porque ni las aceras, tan simple, estaban adaptadas, ni los colegios estaban adaptados para que fuéramos a los colegios. Era todo bastante complicado, el ir al cine, el ir al teatro, hoy en día vamos al cine, vamos al teatro.
Se lo podría preguntar, Luisa. Ha canviat molt tot això? Perquè m'esteu transportant els primers anys de la vostra joventut, però a dia d'avui ha canviat molt tot això?
Ha canviat molt. Fins i tot encara hi han coses encara per canviar. Per exemple, nosaltres, el fet de seguir en un hotel, val? I ara viatgem molt per el tema del ball, encara te trobes que en una ciutat, fins i tot que no sigui tan gran, costa d'agafar-te, de que hi hagi hotels que tinguin habitacions adaptades. Avui, en data d'avui, encara et costa. Llavors, això és una miqueta, una cosa que nosaltres, sempre que viatgem, hem de fer-ho tot amb molt de temps d'antelació, perquè tot això ho tens que tindre. Qualsevol persona a peu, tu dius, bueno, doncs si no és en aquest, serà en l'altre, o en un hotel que és més barat. Que nosaltres, en aquest cas, doncs, ens hem de muntar d'una altra manera. Però sí que és veritat que jo reconec que a data d'avui hi ha moltíssimes coses que han millorat molt. El transport públic, nosaltres, no, i és que el curiós de tot això és que sembla que estiguis parlant de, doncs no fa tants anys, és que no podies agafar un bus. Sin embargo, sí
no
que...
No tenien plataformes,
No, però sí que t'arribava l'impuesto de pagar el bus, que nosaltres dèiem, doncs no, si jo no puc utilitzar un bus, per què tinc de pagar els impostos? Avui en dia és veritat que els autobusos funcionen, al metro, doncs encara s'estan arreglant, alguna estació que no està, però bueno, el tren, i fins i tot, més a més d'això, és que hem de dir-ho tot. Per exemple, vas a agafar el tren i tu tens un servei especial en el que tu sol·licites i t'estan esperant. Quan arribes allí, et porten fins al mateix vagó, et deixen, i quan arribes en lloc, lo mateix, t'estan esperant i et deixes. I els avions, avui, en data d'avui, doncs, és el mateix, t'estan esperant, i la veritat és que tot això és una avantatge. Vull dir, han millorat moltíssimes coses, moltes, moltes.
Ruth. Ara seguirem parlant del ball i de tots els moviments que feu amunt i avall per anar a competicions, però no hauríeu viscut res d'això si no hagués sigut per la ràdio. Explica'm-vos com vos vau conèixer.
M'encanta això.
Bueno, jo era, para los que nos estén oyendo, alguno, el RJ5, y aquí mi señora esposa, la Winston. Y por las noches, pues hablábamos, ¿no? Hola, RJ5, tal, y ella, la Winston. Y ella es muy vergonzosa, y siempre me hablaba como pegando tiritos, ¿no? Y yo decía a mis padres y a mis amigos, y me parece a mí que la Winston, si no es como yo, la cosa anda por ahí, por ahí, por ahí.
Venga, un río.
Sí, sí, pero ella nunca me decía cómo era. Ella jamás en la vida me decía. Entonces, antiguamente, para reconocerse la gente que hablaba en la radio, se juntaban en un bar y aquello se llamaba bigotada. Entonces quedábamos algunos, oye, mira, el sábado qué tal, así nos conocemos y tal. Y entonces un sábado dice ella, mira, yo voy ahí. Y bueno, y yo ahí tu expectativa. Y ya cuando me la veo, entra por la puerta, ñaca, 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 digo, míralo, si es que no me he equivocado. Digo, tía, ¿tú por qué no me dices que eres así? Yo, es que hasta la misma pierna, ¿eh? La derecha, la derecha.
Bueno, a ver, ya bueno, esto te hizo es como hoy en día internet. Es que ya molta gente que ve internet no diu, don't soc, tinc el cabell llar o el cabell... No, no, yo era maquísima. Yo tenía el Wills Ver, los ojos verdes. No, no, medía 1,70 y pico, que ya ves tú, mido 1,49-50. En fin, ahí todos poníamos la mejor versión de nosotros mismos físicamente.
Sí, perdón, Eva, he fet un Tinder radiofònic.
Sí, 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 sí. Ama, yo estaba muy contento y yo ya quería destacarme hacia ella, pero era en aquel momento que yo todavía no trabajaba, ¿no? Yo le decía, ya, bueno, ya nos vemos, y tal y que cual, y tal y que cual. Y cuando... Os voy a contar una cosa, si habéis visto la película Pretty Woman, supongo que alguno la habéis visto, ¿no? Sí. Cuando me dieron trabajo, lo primero que hizo fue comprarme mi coche y me la encontré por la calle. Le metí un frenazo al coche. ¡Tía, tía! ¡Que tengo trabajo! Y esto, ¿y a mí qué me cuenta? Digo, ¡que tengo trabajo! Y siempre me acuerdo, Pretty Woman, Richard Gere, cuando va a buscar. Digo, ¡tía, que tengo trabajo! Y mira, y aquí estamos.
Pero sí es verdad que la radioficción en aquella época ayudó a mucha gente. A ver, gente que no tenía... Había muchísima gente que no tenía ningún tipo de diversidad ni nada. Mm-hmm. Pero es cierto que no era como hoy en día. Hoy en día tenemos internet, tenemos los teléfonos, que antiguamente no. Y entonces... era un modo de soltarte ante los demás, porque había personas que debido a la discapacidad o a las circunstancias de la vida vivían como en una burbuja.
Sí.
Y esto te ayudaba a, pues bueno, a sociabilizar de alguna manera. Para mí fue muy importante, fue muy bonito.
Sí. Y a partir de allí vau decidir començar a fer esport conjuntament. ¿Per què vau escollir primer fer bàsquet?
Bueno, que el básquet en aquella época era lo más que se hacía, ¿no? Había natación, pero el básquet era como lo que más esfuerzo hacía, más divertido era y era entretenido. Y entonces, bueno, a mí me gustaba mucho. Y lleguemos hasta al 92. Nos íbamos a retirar antes porque ya estábamos casados y decidimos, claro, es que cada fin de semana era viajes. Yo me acuerdo una vez, ella estaba en Galicia y yo estaba en Melilla. Y no había ni esto, teníamos que llamarnos de hotel a hotel. Y decidimos, mira, queremos tener hijos y esto no puede continuar. Y hicimos el parón. Y entonces, cuando ya mis hijos se hicieron más mayores, mira tú, por dónde hay una jornada de esta de inclusión, y veo una chica rubia sentada en la silla de ruedas. Digo, ay, ¿a ti qué te ha pasado? Dice, no, a mí nada. Digo, ¿cómo que nada? Dice, no, no, es que yo soy profesora de baile, pero en silla de ruedas. Digo, ¿qué me estás contando? Digo, ¿y dónde está la escuela? Dice, aquí en San Boy de Llobregat. Digo, ¿me estás diciendo tú a mí esto? Pues si yo soy de aquí de San Boy. Eso fue un domingo a las 2 de la tarde y el lunes ya estábamos ahí apuntados.
Me encanta, me encanta. Vaig a aquesta reacció una mica que ens explicaves, Àngel. Jo entenc que si li deia a la gent anem en cadira de rodes i fem bàsquet... Més o menys tots en teníem una idea, no? Hem vist paralímpics, etcètera, etcètera. Però, clar, com es queda la gent quan els hi dieu... No, no, clar, anem a cadira de rodes, però ballem i competim ballant.
Ui.
Suposo que és un xoc.
Sí, hi ha molta gent sí. Que no es creu encara. I, de fet, tenim una no sé com dir-te, una experiència al Mendralejo.
Oh, sí. Això és el que hi va contar.
Ara, això conta-lo tu.
Fuimos al Mendralejo a bailar, perquè nos invitaron y estamos en el hotel, en el bar... Y el típico camarero, escucha, mi alma, ¿tú eres bailado? Digo, sí, hombre. Vuelvo otra vez. Pero escucha, ¿pero tú bailas? Digo, hombre, que sí, ¿eh? Digo, bailo con ella. Viene otro camarero por ahí y dice, escucha, que este es un bailado. Digo, hombre, ya me está hartando este. Ahora yo digo, oye, ¿tú en qué año vives? Hombre, tal. Digo, hombre, pues claro, si es deporte, pues como... Pues no te puedes creer que eran las 12 de la noche que íbamos a bailar. Me voy a poner a bailar. Digo, Luisa, míralo, que se ha tirado hasta toda la familia. Te lo juro, sí, que no se lo creía el tío.
Es algo que realmente encara no es molt vist. Allà, vore, és normal. I allà nosaltres anem molt a ballar, doncs, en festes de majors de pobles. A veure, perquè ens truquen, evidentment, eh? Vale, fa molt poquet vam estar a Barcelona, a un barri que ara no me'n recordo com es diu. I la gent es queda parada perquè és algo que no ha vist mai. Allà, vore, sí que és veritat que volia fer un incís en lo del bàsquet. També és cert que hem de pensar-hi que nosaltres en aquella època no teníem medi de locomoció. Allà, vore, havies de buscar la manera... que donessin menys problemes. A mi, per exemple, m'ha encantat el tennis de tota la vida i jo hauria jugat al tennis, eh?
Ja també n'hi ha, eh?
Si hagués pogut, hauria jugat al tennis. Però en aquella època el tennis es feia a la Vall d'Hebron i nosaltres era impossible, no podíem anar-hi a la Vall d'Hebron. Llavors, el bàsquet sí que era a Sant Feliu, que, aunque no tenien cotxe, doncs, havia alguna manera de que algú algun dia ens pogués apropar. Per això vam escollir el bàsquet en vez de qualsevol altre esport.
Fins que vau començar a ballar els dos conjuntament, abans, individualment, havíeu ballat en algun moment?
No, sí, claro.
A la discoteca.
Hoy, hoy. Yo me expreso como soy, ¿vale? Yo iba a la discoteca con mi muleta porque yo andaba antiguamente. Una vez que me sentó muy mal y me dolió mucho, mucho, ¿eh? Porque llego y me dice el portero, es que no sé si te tengo que cobrar. Sinceramente me hizo daño, ¿no? Porque digo, vamos a ver, yo no soy como los demás, ¿me entiendes? Y luego tú ibas a una discoteca, porque iba muchísimo, y ya podía venir una chica en minifarda que no la miraban, te miraban a ti. Tú entrabas a un sitio y parecía que tenías aquí el farolillo rojo, tiquiti, tiquiti, tiquiti. Pues oye, pues como todo el mundo, a ver. Yo me acuerdo de una chica amiga mía, dice, Ángel, ¿quieres bailar conmigo una rumba? O sea, y decía, pues venga. Me puse a bailar con la muleta con aquella chica y la gente como que se apartaba nada más que... Pero por el chafardeo, ¿eh? Y la chavala me miraba y me guiñaba el ojo. Vamos a disfrutar, ¿me entiendes? Es que era, no sé... Hoy día esto ya está superado, ¿eh? Ya
¿Heu sentit molt aquesta discriminació cap a vosaltres?
Bueno, avui en dia no, és veritat que no. Però sí que és veritat que jo, quan eres petita, tenies la sensació de que eres una miqueta... com una mica extraterrestre, val? Sí, és veritat, tothom et mirava d'aquella manera. I és veritat que també en aquella època, de veritat, la teva única opció que tenies, sobretot en quant al món laboral, era la beneficència. Quanta gent no has vist tu i tothom amb un semàfor, val? Amb algun problema, sigui el que sigui, doncs demanant diners o demanant... I nosaltres no teníem només que aquesta sortida, que gràcies a Déu mai hem tingut que recórrer amb ella. Però sí que és veritat que quan érem jovenets, doncs el que diu l'Àngel, a veure, el fet d'anar-hi a una discoteca era, doncs bueno, que o tenies que ser molt ficat cap al davant, o tenies que tindre gent que t'arropés, o sí que és veritat que tu et senties una miqueta... Saps quan sents els ulls de la gent? Però perquè no era molt comú. És veritat que fins i tot pensa que hi havia gent que els, nois, els nens no els treia al carrer, perquè tenien una discapacitat, sigui la que sigui, Down, polio, el que sigui. Hi havia gent que no els treia al carrer. O sigui, estaven a casa sempre. I si sortien amb la mama, amb el papa, no, nosaltres, gràcies a Déu. No. És veritat que per això has de ser una mica rebel.
Sí, eh?
Sí. És una mica enfrentar-te una miqueta, ja de, en principi, als teus pares i després una miqueta a la societat, també, perquè al final qui marca tot això és la societat. La societat avui en dia diu que, bueno, això és normal, val. Això no és normal i hem de veure tots com que no és normal. Doncs, llavors, tenies que enfrontar-te una miqueta. De fet, mira, a l'Àngel li encanta conduir. Sempre l'ha encantat conduir. Doncs, es va treure el carnet de conduir en contra del seu pare, val? De fet, el pare els va ajudar a pagar el carnet als fills i, sin embargo, amb ell no. I el més graciós és que una vegada que ell es va treure el carnet, els pares només que volien anar-hi amb ell al cotxe. és el que diem de... Però ell no, ell va insistir, no, jo vull treure'm i me da igual si... No, jo... Esclar, els pares sempre ho feien amb aquest sentiment de que no podràs, et passarà alguna cosa, corres més perill, una miqueta la protecció. I en el nostre cas penso que l'excés de protecció no és bo, perquè si no, no t'obliga a tu a avançar.
Una persona que, pel que tinc entès, sí que us ho ha posat una mica més fàcil o sí que us ha ajudat amb certes coses, és la Clara Plaza.
Molt, molt, molt.
Qui és ella?
Oh, per mi ja no és la meva professora, és la meva amiga. És, a veure, quan tu comences en aquest món del ball, que fàcil no és.
Seguís.
Ah, perdó. I ves a una persona que s'implica realment... que és que tu ja la veus amb aquesta intenció de que no és només donar-te classe, perquè donar-te classe pot donar-te-la qualsevol professor, val? Però la veus que s'implica a l'hora de... No, heu d'aprendre, de marcar quan hem d'aprendre. No, heu d'esforçar-vos, perquè si no, no feu res. De que la veus implicada fins i tot al punt de que si hem d'anar-hi a qualsevol lloc, ella, sempre que pot, perquè evidentment no sempre pot, ella també té la seva vida, però sempre està recolzant-nos, sempre. I és molt important.
¿Para ti, Ángel?
Mucho, mucho. Ella también es como una gran amiga, de familia, ya diría. Lo que más me gusta de ella es que cuando hacemos figuras bonitas... ¡Ay! Eso es bonito, Ángel. Ahora, eso es baila. No como esta gente que va de pie, que no sé qué.
Se emociona, lo vive, ya lo vive.
Ya lo vive. Y dice, no como estos que van de pie. Mira, qué cosa más bonita, mira que no sé qué. Es una gran... Además, ella se tuvo que meter en el papel nuestro. Ella tuvo que aprender a manejar una silla de ruedas Pues claro, el baile nuestro es de cintura para arriba, o sea, los pies están ahí. Entonces ya, pues claro, tú no puedes bailar y dándole, no, no. Mientras que le voy dando la silla, me voy, si depende del baile que sea, hago un gesto, hago otro, el yay, la rumba es muy romántico, el paso doble, o sea, todo, todos los movimientos se ha de expresar de cintura para arriba según sea el baile.
Bueno, vamos a decir que en la escuela se la rifan, ¿eh? Porque ella es la que se encarga de montar las coreografías, aunque también tiene su técnica. Sin embargo, el profesor, que es el marido de ella, José María Quintero, él es más técnico, él es el que nos trabaja todo lo que es técnica. Y ella las coreografías se la rifan en la escuela, ¿eh? Peleas porque, uy, que necesito una clase que es muy buena, es muy buena.
Ay, parla tan bella. I li he preguntat per què va decidir fer classes de ball amb cadira de rodes i m'ha dit això.
Com a ballarina professional vaig tenir la sort de veure una competició en Alemanya de la modalitat de ball en cadira de rodes dels campions del món d'aquell any. Això em va fer pensar a superar-me, marcant-me el repte de formar-me com a entrenadora d'aquesta disciplina de ball. Vaig tenir la sort de trobar-me amb l'Àngel i la Lluïsa, un matrimoni en cadira de rodes amb ganes d'aprendre a ballar. Tots tres hem aconseguit, amb molt esforç i dificultat, arribar on a dia d'avui estem. L'Àngel i la Lluïsa són una parella extraordinària, alumnes aplicats, amb molt de talent, perseverança i ganes de superació. I és un veritable honor poder dir que sóc la seva entrenadora.
Bueno, bueno, bueno.
Oh.
Vaya sorpresa, no me lo esperaba, ¿eh? Anda, que se llevo a hablar más. Mira, a mí la primera vez que fui ahí a la escuela de baile... Me dice Ángel, rema, rema. Digo, ¿dónde está diciendo a mí esta mujer? ¿Dónde están los remos? Digo yo, oye, Clara, ¿dónde están los remos? Dice, no, la rueda que le dé.
Sí, pero porque ella lo que de ella es, va a implicar molt. Desde el principio va a ser súper amable, súper agradable. Donant-se compte de que nosaltres... Jo, de veritat, que jo vaig començar lo del baile, jo de per no dir-li a l'Àngel directament que no, perquè és que jo no volia, jo deia, què faig jo aquí? A mi m'assusta molt, o m'assustava molt, i això és una de les coses que he superat, al públic. I jo me'n recordo la primera vegada que ella em deia, Luisa, els hombros, has de coordinar. Jo li deia, Clari, no podré fer això mai. I bueno, hem arribat on hem arribat, perquè ja s'ha implicat molt, i és veritat que perquè hem treballat molt, també.
Jo m'acordo la primera vegada que bailé con ella en la plaça de l'Ajuntament de Sant Boi, hay una figura que nos ponemos así la mano. El corazón le iba por aquí. Le guiño el ojo. Digo, tía, tira, que se te va a salir el corazón por ahí. Hay una calle que cuando bajamos de la escuela de baile, le he puesto yo la calle El Matadero. Porque esta bajaba... Tiqui, 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 tiqui. Digo, siempre que voy, digo, mira, la calle El Matadero.
Bueno, es que tú pensa, acabas de comenzar a ballar, que encara no hi saps, ¿eh? Anem a dir-ho tot, van començar, doncs, peces. I anem a començar, ja vam ficar-nos a competició. Imagina't, la primera prova de foc a la plaça de l'Ajuntament del teu poble...
Hasta la bandera.
Val? Que tota la Guàrdia Urbana, tothom es coneix. Jo lo vaig passar malament, no? Lo següent. Molt malament.
Per vergonya, no?
Molt, moltíssim. Sí, perquè a més, a veure, a mi la música m'encanta. De fet, jo no sé viure sense música. Jo estic a casa i jo no veig la tele. Jo, música, tot el dia música. Però això és una cosa. I una altra cosa és ballar davant de la gent. Ja no és que la gent et juzgue, que també pot ser, ballar davant de jueces valorant-te si el que fas està ben fet en respecte a la normativa, etc. Doncs jo això ho portava realment... De fet, tenia una amiga meva del ball també que em deia, Luisa, tu saps el que faràs molt bé? El paso doble. Dic, per què? Diu, perquè tens una cara de mala llet i d'estrenyida que no pots amb ella. És veritat. Saps quan estàs així? L'estómac no parava de temblar mai.
Luisa, encara et poses nerviosa a dia d'avui, les
encara,
competicions?
Encara.
Sí?
Encara. Encara les maripossetes aquestes abans de sortir a pista, encara les sents. De la responsabilitat, perquè a vegades, fins als ballarins de pèls millors, hi ha moments que es pots quedar en blanc, eh? Però en blanc total, eh? I ho passes malament. Llavors, has de saber doncs, sortir de tot això. També és veritat que m'han dit que si no sentes les mariposilles és com la gent del teatre. Això ja no és bo. O sigui, que has de tindre aquest puntet de... A l'Àngel, ves, això no li afecta res.
Res, eh?
No. Jo, a vegades, dic, ojalá fos com ell. No pateix, li de igual. No.
Yo a veces estamos bailando y como vea que no me han aplaudido, le pongo a la gente en el oído. Que no oigo los aplausos, ¿eh? Sí.
Parlaves d'això de ficar-te nerviosa, tindre les papallones a la panxa, però realment feu moltes competicions a l'any. Teniu un recompte de més o menys quantes competicions a l'any feu?
Bueno, doncs depèn, eh? Depèn, perquè hi ha anys que hi ha... També és veritat que tampoc anem a totes perquè no pots anar
econòmicament,
a totes. Claro. Bueno, econòmicament, i que pensa que avui hi ha una en Galícia, demà hi ha una altra, sí, en el País Basc, demà a València, etc. Però sí que és veritat que cap a l'any podem fer tranquil·lament. Bueno, de lo que són competicions, igual faig 7-8, per exemple, però és que després estan...
De les grans, eh?
Lo que nosotros llamamos los bolos, que d'aquestos n'hi ha uns quants, eh?
Cada cap de setmana ocupat.
Bueno, casi ben, sí, bé, casi ben
ara
bé.
Ara tinc 2 setmanes de descanso i no me lo puc creer. Y hemos estado hace poco también en Playa de Aro. Ahí son competiciones internacionales.
Y ya molta gent.
Y claro, el problema nuestro, ¿cuál es? Claro, te pones allá a bailar con 1.000 o 2.000 personas y estás tú solo ahí abajo. O sea, una
es que
responsabilidad...
Eso sí que os podría hablar yo también, porque es que no tienes que ver una. A ver, en la modalidad de llatins, que son, es el que fem nosaltres, com la de estàndard, ¿vale? Igual hi ha a pista, hi ha, poden veure 12 parelles, ¿vale? Però nosaltres som nosaltres tots sols només. Llavors saps que per a bé o per a mal, el foc d'atenció ets tu. Vull dir, si ho fas molt bé, perfecte, però si la pifies, doncs també es veu. Es veu tot molt. I això és el que també influeix molt en el fet de que tu estigués més o menys nerviosos. Perquè quan nosaltres ballem en la modalitat de combi, hi havia 3-4 parelles més. Llavors no sempre t'estan mirant a ti. Vale. I parlo de los jueces. Saps que t'estaran mirant a ti, però poden mirar, però quan estem tots sols a pista, està tot sol a pista. I això impone molt.
Ara comentaves que vosaltres balleu la modalitat de música llatina, que perquè m'ho fem una idea, això inclou samba, cha-cha-cha, pas doble, rumba i jive, que és rock. I també volia preguntar-vos, perquè una cosa molt important és com balleu vosaltres, com teniu el tronc, si el teniu ben recte, no?, i com vos moveu, però també la imatge.
Sí, molt important. El bien peinado, el arreglado, la ropa... ya cuando vas a salir a la pista, en ese primer momento instante que te están anunciando, ya, ya te están mirando.
Tienes que estar en modo baile, en modo competición.
El cuerpo ha de estar...
El cuerpo recto.
Y sobre todo a mí me regaña mucho, Ángel, vas a bailar, no estás de cachondeo. O sea,
no, es que, a ver, al Ángel es dispersa molt. Sí, li costa concentrarse, pero pues, li costa concentrarse porque está pendent d'aquell, d'allà, de l'altre i de l'altre. Sí que és veritat que la imatge és molt important en el món del ball. De fet, a veure, jo he millorat molt la meva imatge. Jo abans no ni portava aquest cabell. Una de les coses que té el ball és que has d'estar maquillat com una puerta... que jo és una de les coses que pitjor, de veritat, he portat també, perquè jo veig que avui no porto... Així jo surt sempre al carrer. El dia que et maquilles, clar, tothom... Oh, esclar, però com una puerta. I això em va costar, eh? Va costar molt.
I també el físic.
El físic. A veure, de fet, nosaltres cada divendres fem tots els ballarins, eh? Nosaltres en pista amb tothom, fem un training de que sigui ben bé 2 hores, ballar, sense parar, eh?
Acabes.
Per agafar fondo físic, també. Llavors, és molt important. El no tindre... Jo, evidentment, jo he baixat de pes, res que veure el pes que jo tinc avui en dia, en quan ballava, que ja començaven a posar-ne... De fet, acabaven de fer un... Com se llama? Un crucero, i es van posar de jalau, que imagina't, i vam arribar a crucets.
T'ho preguntava també tot això perquè... Tu també dius que valoren el físic.
Molt.
És a dir, és una cosa que d'alguna manera sí que tenen en compte a l'hora de jutjar i ficar-te més puntuació o menys.
Influeix molt. El fet de que una persona sigui... també és veritat que és que en el ball també ho notes. Si tu tens un excés de pes, evidentment no ballaràs com que està així, val? Però que físicament sí que influeix.
Y una cosa, en nuestro caso es mi peso más la silla de rueda. O sea que...
Tot això has de moure'l.
Doncs, per acabar, sentim una mica més de música.
Certe sere spengo la luce e rimango per ore da solo con me.
Ángel, ahora mismo lo explicabas.
Sí, es bueno, me he emocionado, ¿no? Porque con todo lo que hemos pasado de la vida, con nuestra discapacidad, con todo, lo primero que yo quería era casarme, tener hijos, Pero cuando ya tu hija se te va a casar, dices, jolín, todo mi esfuerzo, todo mi sacrificio, ahí va, ¿no? Pues entonces, no puedo.
T'has recordat el casament de la teva filla. Esta cançó és O Bisogno d'Amore, de Paolo Meneguzzi. També explicaves a Luisa què significa aquesta cançó per a vosaltres.
Bueno, a veure, a part de que va ser la primera cançó que vam... la primera rumba, que vam ballar, com que al principi només que fèiem exhibicions, aquesta era, era una... és la, la que vam començar de 0-0. I és veritat el que diu l'Àngel. El dia que es va casar la nostra filla, sense encara tenir el nivell de ball que podem tindre avui en dia, li van fer aquesta cançó.
I no ho sabia ella, eh?
No ho sabia. Si la haguessis plorat...
S'emocionen, s'emocionen. Deixeu treure un titular de tota aquesta entrevista, perquè jo crec que el titular és fàcil, veient tot el que ens han explicat. Jo crec que avui podíem, podíem fer una mica de jurat, Rut.
I tant.
I podríem dir allò de Polio 0, Àngel Luisa 10.
I tant.
Oh, gràcies.
Moltes gràcies.
I tant.
Luis Ángel, un plaer parlar amb vosaltres, de veritat.
Per nosaltres també. De veritat, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies,
gràcies per l'invitació.
Rut, com sempre, moltíssimes gràcies. Si ens està escoltant algun oient que vulgui explicar-nos la seva història, com ho hem de fer, això?
Pues ben senzill. Poden enviar el seu missatge al 663-99-30-62, 663-99-30-62. Mos podeu fer 5 cèntims de la vostra història i nosaltres ja us demanarem més informació.
Gràcies, Rut. Fins la propera setmana. Que vagi
molt bé. Gràcies.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Creure que sí, que la vida és avui i no ahir.
Coco ens presenta Llimona i Sal.
Si tu m'agafes per la cintura i jo t'envolto contra natura, seguint el ritme que no s'atura.
Coco, el grup format per la Fiona i la Clara, connecta amb el públic des del primer moment. Coco és alegria, intensitat i diversió. Llimona i Sal. Amb el suport del Departament de Cultura.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. És el moment d'obrir el capó de la caravana i parlar de ciència.
Mireu, aquests darrers minuts que ens queden abans d'arribar a les 11 del matí, us vull explicar que divendres passat es va inaugurar al Centre Cultural del Caixa Fòrum de Barcelona l'exposició Top Secret, Cinema i Espionatge. Es tracta d'una mostra que explora la història inèdita dels vincles entre els oficis d'actors i espies i entre la ficció i els fets històrics. L'exposició pren com a punt de partida aquest joc de miralls entre cinema i espionatge per fer un recorregut per la història i un segle de relació, des de Mata Hari fins a Carrie Mathison, passant per James Bond i Edward Snowden. Deixeu-me dir que fa una pinta fantàstica i que la podreu visitar fins al 17 de març de l'any vinent, del 2024. Això sí, per conèixer més detalls ja podem saludar a aquesta hora la Montse Sánchez. Ella és coordinadora de l'exposició per part de la Fundació La Caixa. Montse, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui a la caravana.
Hola, bon dia, què tal?
Montse, primer de tot, deixa-m'ho preguntar això, perquè, clar, Top Secret, cinema i espionatge. Cinema i espionatge, una de les relacions més prolífiques i més atractives de la història de l'art, no?
Sí, sí, tant que sí. I per aquesta raó, doncs, l'exposició mostra, per una banda, no, l'evolució del gènere d'espionatge i, per una altra, com aquest s'ha inspirat en la realitat, com si fos un mirall, com tu bé deies. I el que més és que és un gènere que està farcit de títols molt coneguts i també molt comercials, com La mort de los talones de Hitchcock, les sagues de James Bond, la Mata Hari, sobretot la més coneguda, que és la interpretada per el Garbo, El lobo de Miguel Courtois, que és una pel·lícula que es va fer sobre un espia infiltrat, a l'ETA, Els tres dies del còndor de Robert Redford, La vida de los otros del Florian Henkel, La saga Bourne. I llavors també hi ha sèries dedicades al gènere com Homeland o les oficines d'infiltrats, o sigui, és molt prolífica.
Brutal. De fet, per qui s'hi vulgui imaginar, l'exposició compta amb una escenografia digna de pel·lícula, però si entrem en aquesta exposició de la Fundació La Caixa, què és el que hi veurem, Montse?
Uf, doncs veurem moltíssimes coses. Hi ha moltíssimes peces, més de 250 peces, i totes molt variades. És a dir, tenim, evidentment, el fil conductor és sempre cinematogràfic, però tenim des de gadgets d'objectes utilitzats pels principals serveis secrets que es van fer servir al llarg del segle XX, com la KGB, l'Stasi, l'MI6 anglès o els serveis secrets francesos. Per una altra banda, tenim, com us deia, cartells, extractes de pel·lis, tenim vestits, instal·lacions artístiques, perquè l'exposició té diversos fils narratius. Per una banda, tinguem el cinema com a fil conductor, per una altra banda, objectes, i per una altra, totes aquestes peces d'art contemporani produïdes per artistes que han utilitzat alguna eina vinculada amb la manera de fer de l'espionatge per desenvolupar una peça pròpia artística.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Això és tot el que podem veure en una exposició com aquesta. Deixa'm preguntar-te, Montse, per curiositat, ben bé per què creus que ens interessa a tots tant un món com aquest? Clar, quan tots sentim top secret, cinema i espionatge, ui, tots hi volem anar.
Bueno, l'espionatge és un per si que consisteix una mica doncs, en amagar, en ocultar, en passar desapercebut, però en estar ben informat i en passar informació d'un lloc a un altre, també per manipular, per fer, per tenir influències i per poder, doncs són temes que a la humanitat sempre han interessat. I clar, doncs és fàcil que obri l'interès de les persones i dels visitants.
A més, Montse, si no m'equivoco, l'exposició convida a reflexionar, que és un afegit, no només sobre el món de l'espionatge, no només sobre el món dels films, les pel·lícules o els fets històrics que envoltin tots els objectes que podem trobar-hi, sinó a través d'aquests objectes podem reflexionar sobre la societat actual i els seus mecanismes de control, no?
Sí. Hi ha una part final. L'exposició una mica mostra també l'evolució, no solament del gènere, sinó també de la figura de l'espia. No? Des d'aquesta figura tan absolutament de superheroi que representava James Bond, fins a l'espia més actual. És a dir, mostra com d'aquest superheroi passem als anys 70 a una figura en pel·lícules com Los tres días del cóndor, en el que es veu completament debilitada i es veu completament traicionada per el seu propi país que l'ha contractat, i com d'aquí ja passem a aquest espia actual, que és un espia que és, pot ser qualsevol de nosaltres, perquè amb l'evolució tecnològica i l'aparició dels mòbils, diguéssim que tots els gadgets que fins al moment s'havien fet servir passen a estar tots agrupats en un sol aparell, i com el ciutadà es pot convertir en un espia potencial.
Ja sabeu, fins al 17 de març que tenim aquesta exposició al Caixa Fòrum de Barcelona, Top Secret, Cinema i Espionatge. Deixa'm preguntar-te per últim si hi haurà xerrades i tallers pels més petits de casa.
Sí, hi ha tot un munt d'activitats paral·leles programades al voltant de l'exposició. A part de les visites comentades que habitualment es fan, les visites amb cafè tertúlia i amb vermut tertúlia, també s'organitzen visites de tallers familiars, on s'inclouen com unes activitats participatives. També s'estan organitzant escape rooms per a famílies.
Déu-n'hi-do.
Hi ha un cicle de cinema al voltant de l'exposició que planteja el tema de l'espionatge i els conflictes bèl·lics. Hi ha un cicle de conferències i, a més, a la nostra plataforma digital en streaming, el CaixaForum Plus, es passarà al ballet en dos actes de Matahari.
Déu-n'hi-do. Montse, ho hem de deixar aquí, però sona realment captivador. De veritat, aneu a visitar aquesta exposició que val molt la pena. Montse Sánchez, coordinadora d'aquesta exposició Top Secret Cinema i Espionatge. Gràcies.
A vosaltres.